Hola, us parla Don Hilario, el vostre lector de guàrdia, i aquest és l'onzè capítol del Chinchorro. En aquest programa ens endinsem llibre a llibre, pàgina a pàgina, a la literatura llatinoamericana, tan vasta com el seu territori, tan exuberant com la seva natura i tan plena de llavors com la carbassa. Llegint els fragments literaris, amb la seva veu entre el somni i la vigília, sentirem a la Pepi Sánchez. Pilotant la nau de botons, potenciòmetres, faders, players i altres entelèquies, elèctric i atent, com sempre, a la sala de control de Ràdio Maconda, està l'Albert Fernández. Avui, al Chinchorro, ens ocuparem d'un llibre amagat, amagat però a la vista. Un llibre que és com la carta secreta de Pou, fins i tot per la seva autora. Un d'aquests llibres que diu que sembla fet del no-res, però sabem que està ple, pleníssim. Estem parlant de El libro vacío, de l'escriptora mexicana Josefina Vicens. Dins el món de l'escriptura hi ha poetes, hi ha novel·listes, hi ha dramaturgs, assagistes, i hi ha guionistes de cinema, un cas a part. Però la realitat artística és porosa i qui està sota la influència de la musa literària passarà d'un gènere a l'altre sense deixar de ser ell mateix. És el cas d'una guionista cinematogràfica que va escriure només dues novel·les, però quines dues? Parlem de Josefina Vicens, que només va publicar, com a narrativa, Los años falsos y El libro vacío, del que ens ocupem avui. De Josefina Vicens sabem que va néixer el 1911 a Tabasco, al sud de Mèxic, al costat de Chiapas, a prop de Guatemala. Sabem que va ser activista política, que va intentar assassinar el seu amant, que va escriure cròniques taurines amb el pseudònim de Pepa Faroles i articles de política amb el pseudònim de Diògenes García. Sabem que es va guanyar la vida principalment com a escriptora cinematogràfica. Va arribar a escriure més de 90 guions, alguns d'ells en col·laboració amb la gran Elena Garro. Sabem, ja s'ha dit, que va escriure molt poca narrativa, però El libro vacío basta per situar-la entre les grans escriptores mexicanes del segle XX. Es tracta d'una novel·la breu. La dedicatòria diu:
A quien vive en silencio, dedico estas páginas silenciosamente.
I comença així.
No he querido hacerlo. Me he resistido durante 20 años. 20 años de oír, tienes que hacerlo, de oírlo de mí mismo, pero no de ese yo que lo entiende y lo padece y lo rechaza, no, del otro, del subterráneo, de ese que fermenta en mí con un extraño hervor. Lo digo sinceramente, créanme, es verdad. Además, lo explicaré con sencillez, es la única forma de hacérmelo perdonar. Pero antes, que se entienda bien esto. Uso la palabra perdonar en el mismo sentido que la usaría un fruto cuando inevitablemente, a pesar de sí mismo, se pudriera. Él sabría que era una transformación inexorable. De todos modos, creo yo, se avergonzaría un poco de su estado. De haber llegado, cierto que sin impurezas originales, a una especie de impureza final. Es algo semejante, muy semejante. Al decir hacérmelo perdonar, me refiero al resultado, pero no al tránsito, no al recorrido. Hay algo independiente y poderoso que actúa dentro de mí, vigilado por mí, contenido por mí, pero nunca vencido. Es como ser dos, dos que dan vueltas constantemente, persiguiéndose. Pero a veces me he preguntado, ¿quién a quién? Llega a perderse todo sentido. Lo único que preocupa es que no se alcancen. Sin embargo, debe haber ocurrido ya, porque aquí estoy, haciéndolo.
Així comença un llibre que parla constantment de la dificultat de fer un llibre. El libro vacío és una novel·la sobre la impossibilitat d'escriure, però també sobre la incapacitat de deixar de fer-ho. El seu protagonista, José García, és un comptador gris que, proveït de dues llibretes, apunta en una d'elles records i opinions diversos, amb l'esperança de que, en passar els seus apunts a net a l'altra llibreta, completarà una obra important. En el camí, aquest soliloqui que sembla que no va enlloc es converteix en un testimoniatge de la vida familiar i del passat del seu protagonista. José García té 56 anys i una vida ordinària, amb una dona i dos fills, José i Lorenzo. Treballa en una oficina com a comptador i a les nits, després de 20 anys de resistir-se, comença a escriure de manera desordenada en un quadern. Si considera que el que escriu en aquest pot interessar, llavors el passa al número 2, ja tancat i definitiu. Ell no és un Bartleby, sinó que la realitat és el seu Bartleby. No li passa res. Es reconeix, a més, poc atractiu i mancat de caràcter i de valor ja des de nen. És un antimodel de l'home d'èxit. José García és un personatge d'escassetat material, afectiva, intel·lectual i d'experiència. Perdedor i nàufrag, que es manté a la vora de la supervivència anímica. Per què escriure, llavors?
No escribir, nada más. No escribir. Esa es la fórmula. Y levantarme ahora mismo, lavarme las manos y huir. ¿Por qué digo huir? Simplemente irme. Tengo que ser sencillo. Debo irme. Así no tengo que explicar nada. Debo poner un punto y levantarme. Nada más. Un punto común y corriente, que no parezca el último. Disfrazar el punto final. Sí, eso es. Aquí. Eso es, pero ¿para quién? Deseo aclarar esto. Yo no quiero escribir, pero quiero notar que no escribo y quiero que los demás lo noten también. Que sea un dejar de hacerlo, no un hacerlo. Parece lo mismo. Ya sé que parece lo mismo. Es desesperante. Sin embargo, sé que no es igual. Por lo contrario, sé que es absolutamente distinto, terriblemente distinto. Porque el dejar de hacerlo quiere decir haber caído y, no obstante, haber salido de ello. Es la verdadera victoria. El no hacerlo es una victoria demasiado grande, sin lucha, sin heridas. Ahí está otra vez. Es lo que pasa siempre. Después de escrita una cosa, o hasta cuando la estoy escribiendo, se empieza a transformar y me va dejando desnudo. Ahora pienso que lo importante, lo valioso sería precisamente no hacerlo. Esa lucha, esas heridas de que hablé antes tan ampulosamente, no son más que el escenario y el decorado de la actitud. ¿Para qué voy a empezar una batalla que quiero ganar si de antemano sé que no emprendiéndola es como la gano? Es mucho más fácil, sencillamente no escribir. Pero entonces resulta que queda en la sombra, oculta para siempre, la decisión de no hacerlo. Y esa intención es la que me interesa esclarecer. Necesito decirlo. Empezaré confesando que ya he escrito algo. Algo igual a esto, explicando lo mismo. Perdonen, tengo dos cuadernos.
Radio Maconda.
En dos cuaderns i en una doble vida ens explica el seu primer amor i el despertar sexual. Això passa als 14 anys, amb una dona de 40 anys, al port sense nom on va créixer. La seva relació amb ella sorgeix com una contrapartida a la seva impossibilitat de ser marí.
Me refugié entonces, me hundí, pese a mis 14 años, en una mujer de 40 que me acariciaba casi brutalmente.
Ell la visita cada nit, tot i que irremeiablement en despertar és tirat. Doncs tot el que m'estimava la nit em detestava al matí, ja que la seva joventut només en la foscor era suportable. Música. Tot i això, la manifestació més important del conflicte que es dona al voltant del desig contradictori d'escriure i no escriure, que l'habita, és el desdoblament psíquic que cindeix a José García. Aquest desdoblament no és aliè a l'acte d'escriure. De fet, la dualitat del personatge és provocada per l'escriptura i apareix com una escissió necessària tant per narrar les anècdotes breus de la vida quotidiana com per reflexionar sobre la manera com aquestes van ser narrades. El desdoblament és, finalment, una característica inherent a l'acte d'escriure.
Hay algo independiente y poderoso que actúa dentro de mí, vigilado por mí, contenido por mí, pero nunca vencido. Es como ser dos. Dos que dan vueltas constantemente persiguiéndose. Pero a veces me he preguntado, ¿quién a quién? Llega a perderse todo sentido. Lo único que preocupa es que no se alcancen. Sin embargo, debe haber ocurrido ya, porque aquí estoy haciéndolo.
El protagonista té dos cares i dos quaderns i dos vides, la pública i la interior, i viu la vida dos vegades, quan la viu i quan l'explica. En repetides ocasions, García intenta deixar d'escriure, però mai ho aconsegueix, proporcionant amb cada capítol un nou tret sobre si mateix i sobre els que l'envolten, sobre el seu passat i sobre les penúries petitburgeses que en altres mans hagués conduït al melodrama i fins i tot a la comicitat involuntària. Descobrim així l'arribada del vaixell holandès i la seva dona.
Todo cambió con la llegada de aquel barco holandés. Un fuerte huracán lo averió durante la travesía y hubo que repararlo. La tripulación permaneció en el puerto cerca de 3 meses. Un marino rubio y alto, que siempre estaba riéndose y tomando ginebra, pasaba las noches con ella. Yo, en cambio, a solas, llorando quedamente para que no me oyeran y jurando que jamás volvería a querer a una mujer. Muchos años después la encontré en una cervecería. Por nada en el mundo la describiría aquí, pero la sensación que experimenté me hizo comprender que solo en el cuerpo del ser profunda y largamente amado no percibimos el paso del tiempo y que el envejecer juntos es la forma de no envejecer. La diaria mirada tiene un ritmo lento y piadoso. La persona que vive a nuestro lado siempre está situada en el tiempo más cercano. Ayer, hoy, mañana. Y a estas distancias mínimas no pueden verse. No se ven los efectos de los años. Yo solo me doy cuenta de que mi mujer ha envejecido cuando veo antiguos retratos. Y ni aún así, porque están tomados en ambientes tan distintos del actual y con trajes tan olvidados que los miro como si no fueran de ella. Como si la fotografía representara un personaje parecido, pero no a mi mujer. Ella es la que ayer, sentada frente a mí, contemplaba el retrato y se reía de aquel sombrero extravagante. O la que hoy me instaba a que no saliera desabrigado porque hacía frío. O la que mañana me reclamará: te lo dije, ya pescaste un catarro. Sus manos viejas, sus ojos rodeados de arrugas y su pelo canoso ni me sorprenden, ni me desagradan, ni me hacen recordar su tersura y su negro cabello de otros tiempos. El cambio ha ocurrido con tanta lentitud y tan entrañablemente acompañado del mío que ni ella ni yo hemos podido notarlo. Creo que el no percibir brutalmente la destrucción, el aniquilamiento del cuerpo que se ama, es el gran milagro de la convivencia.
Estás escuchando Radio Maconda.
I arribem a la sinapsi sonora. Ràdio Maconda és una ràdio poc protocolària, poc empingorotada. Per això, al Xinxorro parlem de literatura de la forma més vivencial possible, com a lectors diletants que som. I també busquem l'extravagància, per què no? I és que aquesta novel·la, amb el seu doble joc, amb la seva impotència tan palpable, ens convida a acompanyar-la amb música, l'art immaterial. Però no triarem la música de forma conscient, sinó que buscarem una sinapsi sonora aleatòria. D'aquesta manera, li posarem parella sonora a El libro vacío. Per aconseguir-ho cal abandonar-se, deixar que el subconscient faci de les seves, com a la vida mateixa. Així que seguirem el mètode paranoico-crític de Dalí, encadenant conceptes ràpidament, seguint un enllaç inconscient. A veure on arribem. Comencem! Partim d'un llibre buit a la pàgina en blanc, de la pàgina en blanc al silenci, del silenci als despertadors, dels despertadors a les matinades, de les matinades als trens i dels trens al swing. Sí, hem arribat al clàssic It Don't Mean a Thing, el tema de Duke Ellington interpretat per la seva orquestra. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do-a, 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 do-a. It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. Aquesta peça, amb el seu swing irresistible, sembla balancejar-nos amb ella, com un tren, com una matinada, com un despertador, com l'esborrany d'un llibre, com si el swing dictés la seva pròpia llei, el sacseig, el balanceig, la llei de la maca. Just give that rhythm everything you got. Oh, it... Estem davant d'un xinxorro sonor. Sentim la veu de la gran Ella Fitzgerald, que sembla dotar de cada peça d'una vitalitat, d'un vaivé i d'una gràcia precioses, com si cantés sempre el sol. Són els anys 60. El swing de l'art és allò que el fa moure, i ens fa moure. Perquè sí, perquè tota la cultura està lligada, tota la cultura s'està movent, i perquè sabem que res és significatiu si no té swing, una veritat que es pot aplicar a la realitat mateixa. I perquè un llibre que parla de la impotència de fer un llibre pot donar lloc a un llibre amb més swing que el llibre que ens havien proposat, com passa a El Libro Vacío. Octavio Paz va escriure que El Libro Vacío és una novel·la magnífica, simple i concentrada, alhora plena de secreta pietat i inflexible i rigorosa. La seva autora, de manera admirable, tracta el tema del no-res, aconseguint un text tan viu i tendre que recrea, des de la intimitat buida del seu protagonista, tot un món, el món nostre, el de la petita burgesia. És l'ambició artística, l'ambició personal, el desig de crear alguna cosa que ens pugui transcendir, la inquietud perquè algú ens admiri, la impotència de no aconseguir-ho, de mantenir una vocació secreta, de topar-se una i mil vegades amb les nostres limitacions.
Pensé que era fácil empezar. Abrí un cuaderno comprado expresamente. Preparé un plan. Hice una especie de esquema. Con letra de imprenta y números romanos, muy bien dibujados, puse capítulo 1. Mi madre. Pero inmediatamente sentí el temor. No, no puedo comenzar con eso. Parecería como que no tengo nada importante que decir. Empiezo por los primeros pasos, por el balbuceo. Pensarían que para no caer me aferro a la falda de mi madre como cuando era niño. Así, para poder escribir algo, tuve que mentirme. Escribo para mí, no para los demás, y por lo tanto puedo relatar lo que quiera. Mi madre, mi infancia, mi parque, mi escuela. ¿Es que no puedo recordarlos? Los escribo para mí, para sentirlos cerca otra vez, para poseerlos. El niño, como el hombre, no posee más que aquello que inventa. Usa lo que existe, pero no lo posee. El niño todo lo hace a través de su involuntaria inocencia, como el hombre a través de su congénita ignorancia. La única forma de apoderarnos hondamente de los seres y de las cosas y de los ambientes que usamos es volviendo a ellos por el recuerdo o inventándolos al darles un nombre. ¿Qué sabía de mi madre cuando tenía yo 9 años? Que existía solamente. Mamá está durmiendo, mamá ha salido, mamá se va a enojar. Éramos entonces demasiado reales, demasiado actuales para poder darnos cuenta de lo que éramos y de cómo éramos. Pero claro, yo mentía deliberadamente. No escribo para mí. Se dice eso, pero en el fondo hay una necesidad de ser leído, de llegar lejos. Hay un anhelo de frondosidad, de expansión. Entonces pensé que no podía usar situaciones y sentimientos personales que reducirían, que localizarían el interés. Y empezó la lucha por atrapar el concepto, la idea amplia, de entre el montón de paja acumulado en mi cuaderno número 1. Es lo difícil. Del párrafo anterior, por ejemplo, me gusta esto. Regresar por el recuerdo para poseer con mayor conciencia lo que comúnmente solo usamos. Pienso, en torno a esto hay que poner algo. Pero la frase se me queda así, seca, muerta, sin el calor que tiene cuando la empleo para justificarme.
Nosaltres som lectors, i com a lectors mirem les aparences de la novel·la. Som els curiosos cavernícoles del mite de la caverna. Però la llum real, la foscor real, està més enllà, fora de la trama, fora de la novel·la, fora del llibre, fora de les pàgines. Està a les pàgines no publicades, està a les paraules no dites, a les vocacions incompletes. Està als secrets, als silencis. El llibre vacío, lectors, lectores, és la nostra ment. Un buit sempre ple. I és que aquest llibre, com tots els bons llibres, no és un mecanisme, és un organisme. Això no és un llibre, és un mussol.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
I així hem arribat al modus operandi, el manual d'instruccions per llegir aquest llibre. Ah, sí, les maneres de llegir un llibre el condicionen, l'interpel·len, el modifiquen. Hi ha llibres que es presten a la declamació, altres al recitat íntim, hi ha llibres de taverna, hi ha llibres de dejú, hi ha llibres que busquen la multitud, la rambla, la gran ciutat, altres busquen retirar-se als cims desèrtics. Tota obra té el seu context propici. És per això que per llegir aquest llibre us recomanem que seguiu molt en sèrio aquestes instruccions psicoactives. Primer, abans de començar, agafeu un quadern en blanc i poseu-vos l'obra 4:33 de John Cage, feta de 4 minuts i 33 segons de silenci. Segon, després de cada capítol del llibre, escriviu una frase al quadern. Cal que sigui una frase temperamental, la vostra reacció com a lectors a aquell capítol. En arribar al final del llibre, tindreu 14 frases per 14 capítols, un estrany sonet prosaic. Us haureu convertit en escriptors reactius. Quart, estripeu del quadern la pàgina amb les 14 frases i reciteu-les de viva veu, amb entusiasme. I cinquè, després torneu el llibre a la biblioteca i deixeu la pàgina perduda entre les seves pàgines, perquè es vagi sumant els textos dels següents lectors. No sereu dobles, sereu milers. això ha estat un nou capítol del Xinxorro, l'onzè d'aquesta aventura radiofònica bibliotecària. Des de Ràdio Maconda s'acomiada novament el vostre lector de guàrdia, Don Hilari. I llegint amb la nostra millor veu interior, la Pepi Sánchez. Els controls, el sospitós avatar d'un tal Albert Fernández. Ens veiem a un altre llibre, amb amor i llenties.